Avui 6 sota 0 de mínima a la ciutat de Lleida. Fa molt fred, sí, tothom diu que fa molt fred, però no és la mínima històrica, ni molt menys de la ciutat de Lleida. Hi ha hagut temperatures molt, molt més baixes. I avui també sí que hem de parlar d'un altre rècord, el de nombre de positius del coronavirus, de la Covid-19, de Catalunya. Més de 7.000, és rècord amb tota la pandèmia, i és ara, al mes de gener del 2021. Soc el Ricard Álvarez, i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, ja 12 de gener del 2021, són les 12:20 minuts, hores d'ara, un grau i mig a la ciutat de Lleida. Això sí, amb sol, i aquesta és la gràcia, perquè jo sempre dic el mateix, pot fer molt fred, tot fa fred, un grau i mig positiu és fred, però a mi si em toca, si has d'anar ben abrigat, però si et toca el sol a la cara és una altra història. Buscarem, com sempre, amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, la previsió meteorològica pels propers dies. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el Josep Lluís Gómez, advocat. Amb ell parlarem de temes que et poden resoldre o que et poden assessorar o ajudar. També avui estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt, per primera vegada aquest 2021. Amb ell ja saps que parlem d'oficis que es van perdent i d'altres dates concretes del món tradicional català i lleidatà, sobretot. Em sembla que aquesta setmana parlarem de Sant Antoni, perquè ja sabeu que és justament a final d'aquesta setmana, és una data que no hauríem d'oblidar, però que no sé per què a Lleida, doncs a poc a poc li hem deixat de donar la importància que té. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, a l'espai gastronòmic, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, coneixerem una altra persona. Avui coneixerem un sommelier nascut a Mallorca i que està treballant hores d'ara en un restaurant amb 2 estrelles Michelin a Barcelona, al Disfrutar de Barcelona. No en dic res més, tu escolteu a partir de la una. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. En fi, grau i mig, positiu, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, llueix el sol. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
6 sota 0 de mínima avui, sí, a la ciutat de Lleida, però no és la mínima de la ciutat de Lleida, no, ni molt menys, eh?
No, tenim registres de 15, 14 sota 0, 15 sota 0, a onades de fred gigantines, monstruoses, de molts dies, 7, 14 dies, 24 hores sota 0. Uh-huh. Hem estat sota 0 des de les 18:40 d'ahir fins a les 11:30 d'aquest matí. Les temperatures a poblacions han sigut molt més baixes, 9 sota 0 a Gramuna, 9 sota 0 a Serós, 10 sota 0 a Tornabous, 5 sota 0 a Cervera, 6 sota 0 a Tàrrega, vamos, Reimat, Mollerussa, sí, i Gimenells també, 7 sota 0. A Lleida no baixaven tant des del 6 de desembre del 2017. Feia 3 anys i una mica més.
Però no baixàvem tant en un mes de gener o no baixàvem tant de mínima absoluta?
No, en un mes de gener, el mateix 2017, tenim un dia de 7 sota 0, de mínima, és a dir, de temperatura mínima, feia 3 anys. Històricament Lleida ha tingut molt fred, durant moltes onades de fred que ha hagut històricament, la del 2001, 9 sota 0, la del 85, gener del 85, 14 sota 0, la del 71, 15 sota 0, vull dir, déu-n'hi-do el fred que històricament fa Lleida. El passa que els darrers anys pues, no ha fet tan fred, ni als hiverns, i fins i tot els estius pues, s'han escalfat una mica més. Recordaré el 2019, pues, un de dies de 40 graus, que això no s'havia vist mai. Sí, sí. Ara, de memòria, 6 o 7 dies de 40 graus mai havia succeït en els 80 anys de dades que tenim. La previsió continua dient el mateix, que continuen en el mateix tipus de temps. Ens estem salvant a la meitat sud de la plana de Lleida de les boires, que sí que estan a la meitat nord, cap a la Noguera, Balaguer, Estrats Baixos, la Boira Alta. N'hi ha una franja entre el Prepirineu i el nord i la Noguera, per exemple, el Misegre, el nord de l'Urgell, que tenen Estrats Baixos, que són Boira Alta, i clar, aquí queda més... No pugen tant les màximes. És el que dius tu, si et dona sol, encara que faci fred...
Per mi és una altra història, farem, per mi. O sigui, fa fred.
És més suportable que si estàs bien boirat. I la previsió és que en qualsevol moment podien arribar les boires.
Vaja, home.
És a dir, demà passat continuarem en temperatures molt baixes, les mínimes, entre 4 sota 0 i 8 sota 0, les properes dos nits i matinades encara, en dies assolellats, excepte les zones on es formi boira, que sempre és a franja central del mig segre, però d'una manera horitzontal, de ponent a llevant a l'alçada entre Balaguer i Artesa de Segre i el nord de l'Urgell, el nord de la Segarra, podien formar-se boira. I continuaria el temps així gairebé tota la setmana amb petites variacions, tot i que la tendència és una lleugera augment de les temperatures, però venint de valors tan baixos que continuarà una situació freda.
Vale, o sigui, és que esperem fred tota la setmana.
Sí, potser al final no farà tant, ja veurem si hi ha algun canvi a la fi, al final de setmana. De fet, els dimarts les previsions...
Què diu la previsió?
Però són mapes europeus de molt gran abast, molt generalistes, molt globals, i continuen dient que estarem globalment 3 graus per sota de lo que seria normal.
Ah, vale, o sigui, farà...
L'anomalia d'avui de les mínimes és de 5 a 7 graus per sota de lo normal. En les comarques de Lleida, concretament.
Escolta, Armando, ara et faré una pregunta que no... A veure si de memòria te'n recordes. Tradicionalment, a Lleida, quina setmana o quins 15 dies solen ser els més freds de l'any? Bueno, a final de gener, principi de febrer, o és el desembre?
A tanta connexió no he arribat, però sí que el mes de gener sol ser una mica més fred que el de desembre, però això depèn de les entrades fredes de nord, les onades de fred, que sí que me les sé de memòria, però clar, no el temps estadísticament te dona una idea de la climatologia de la zona, però no la pots estendre a tots els anys, seran iguals. És a dir, n'hi ha una variació enorme. L'any passat van tindre un hivern molt suau i no importava la setmana si fos del Barbut o de Sant Antoni o que fos, i un guany serà molt més freda. Vull dir que aquestes variacions són d'un any a l'altre són molt grans, i de tant en quant sí que ens ve una onada de fred. Aquesta jo no la qualificaria d'onada de fred.
Encara no.
Perquè a Lleida sigui una onada de fred, ha d'haver diversos dies amb temperatures mitjanes per sota de 0 graus, amb temperatures mínimes de 9 sota 0 cap a baix a la ciutat de Lleida, que és on més li costa de ballar la temperatura, no pas a les poblacions. I clar, tenint la darrera, seria la del 2001, el 14 de desembre, 15 de desembre del 2001, 14 dies consecutius, 24 hores sota zero, i sense veure el sol, i en la neu a terra, i després d'haver caigut de 20 centímetres a la ciutat de Lleida fins a 30, 40, 50 centímetres a comarques.
Bueno, a mi és el que em fa
por. La darrera onada de fred. L'altra, el gener del 85, al desembre, final de desembre, gener del 71, la del febrer del 56, la del febrer del 44, vull dir, estan una mica espaciades en el temps. I unes quantes no tan fortes als anys 60.
Clar, clar. Molt bé, doncs bueno, Armando Álvarez, demà
de
acabem...
De moment tenim sol i gaudís del dia, encara que faci fred, no fa vent, se pot caminar una mica, ja no hi ha glaç, sobretot a la...
Bueno, s'ha de vigilar, que encara...
A les zones trepitjades per les persones i els cotxes, pues ja queda molt poca neu.
Molt bé. Armando Álvarez, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
I nosaltres ara ens n'anem a buscar tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, una actualitat informativa en la que hem de parlar encara de les cuetades de la Filomena, del temporal, perquè a poc a poc ens tornem a la normalitat. La Diputació de Lleida informa que s'han reobert el trànsit les carreteres de Ponent tallades pel temporal, tot i que recomana circular amb precaució per possibles plaques de gel. Hores d'ara, segons Trànsit, el Servei Català de Trànsit, a la xarxa viària lleidatana tenim una calçada tallada, és la Nacional 141, a l'alçada de Bossòst, i després tenim afectació per neu i gel a Sarroca de Lleida, la comarcal 230, també a les Borges Blanques, a la LV-7031, al Vilosell, a la LP-7013, també a la LV-7011 al Bagés, a la C-149 a Solsona, a la LV-3005 a Torà, i a la Nacional 260 a l'alçada de la Pobla de Segur, i obligatori cadenes a la LB-baixa 9045 a les Avellanes i Santa Linya, i a la LB-baixa 5134 a Noves de Segre. Aquest és l'estat de la xarxa viària lleidatana segons el Servei Català de Trànsit. També el Segrià, la Noguera, la Segarra, el Pla d'Urgell i l'Urgell han reprès el transport escolar aquest dimarts. També ho faran les Garrigues, excepte el Cogul, la Pobla de Cérvoles i el Vilosell, i el Pallars Jussà, doncs s'ha decidit segons l'estat de les carreteres, perquè clar, l'extensió és molt gran i la variabilitat és molt gran d'una zona amb una altra. També a causa de Filomena, d'aquest temporal, el cementiri de Lleida ha tancat temporalment les visites per la neu i sobretot pel gel. Hores d'ara és molt més perillós el gel que pugui haver a les zones on puguis trepitjar que no pas la neu. Aviam, la neu doncs et pot mullar els peus i sí que és veritat que llisca una mica, però el gel sí que és perillós. Només s'obrirà per a enterraments. La paeria demana evitar els desplaçaments innecessaris davant l'onada de fred i la previsió de gelades, com ara mateix ens deia el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. També les cooperatives agràries estimen en 35.000 les hectàrees d'olivera afectades pel temporal Filomena. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya adverteix que, si no pugen les temperatures, podrien perillar com en les gelades de l'any 2001, és a dir, fa 20 anys. Unió de Pagesos i JARC també demanen mesures de suport per als productors afectats pel temporal Filomena. El cultiu de l'olivera, com dèiem, és el més afectat, amb esqueixades i branques trencades per aquesta acumulació de neu. Amb successos, detingut a Lleida per robar en 4 vehicles i intentar-ho en un domicili. L'assaltant va fugir corrent després de ser sorprès pels propietaris de l'immoble. També hi va haver ahir un incendi a un pis de Balaguer que ha deixat 3 ferits, un d'ells en estat greu. Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. De fet, ha estat aquesta matinada, quan faltaven 21 minuts per les 3 de la matinada, i afecta totalment la primera planta d'un pis de 3 plantes. La propagació del foc i del fum també ha fet que se queden sin afectades el segon pis i la tercera planta. Cap a 4:45 de la matinada s'ha donat el foc per controlat. Els bombers hi han desplaçat 6 dotacions i el SEM 5 ambulàncies. També s'hi ha desplaçat l'arquitecte municipal per comprovar si hi havia danys estructurals, perquè quan hi ha un incendi important en un edifici s'ha de comprovar que estructuralment l'edifici no hagi patit desperfectes. Amb crònica judicial, accepta 2 anys de presó per abusar de 3 menors d'entre 14 i 16 anys a Almacelles. Les parts han arribat a un acord després que l'acusat hagi indemnitzat amb 6.000 euros els joves. I ara arribem a l'apartat dedicat al Covid-19, al coronavirus, a la pandèmia. Com ja us avançava la setmana passada, i això era personal, però al final les xifres et donen la raó, fins dimarts o dimecres, dia 12 o 13 de gener, ja vaig dir que no tindríem coneixement de l'estat real amb xifres de la pandèmia, perquè sempre que hi ha un dia festiu, doncs queden les xifres a 2, 3 i 4 dies després malament i mogudes. Ha passat el cap de setmana, ahir dilluns ens van donar unes xifres que evidentment estaven viciades pel cap de setmana. Avui tenim xifres ja sense la ombra d'un cap de setmana i amb totes les festes de Nadal celebrades i amb moltes llars i a molts punts massa celebrades. Ahir parlàvem amb Oriol Lloguero, metge del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i ens deia clarament que havia una alça dia a dia dels ingressats. Ja no parlava dels positius, dels ingressats. Evidentment, si hi ha una alça dels ingressats, hi ha una alça dels positius. Doncs bé, hores d'ara, hem de constatar que segueixen pujant les xifres d'ingressats. De fet, parlem de que ens hem quedat pràcticament als 200 ingressats per Covid-19 als hospitals tant públic com privats a la demarcació de Lleida. A la UCI es manté, de fet baixen un, queden 13. Això no vol dir res. ja ho signaríem que baixés. Això no vol dir res perquè ja sabeu que el que primer es nota és l'increment de positius. Immediatament després, al cap d'uns dies, es notarà l'increment d'hospitalitzacions i després vindrà quan pujaran les UCIs. De fet, el Departament de Salut, Alba Vergés, ha dit que esperen cap a final de gener que arribem al màxim de la corba, de la dichosa corba, ja la quarta o la cinquena corba que passem a Lleida. Però el màxim d'hospitalitzacions no el preveuen fins pràcticament 10 dies després, entre el 6 i el 10 de febrer. Tot això incidiria directament a les eleccions del 14 de febrer, que si tens dos dits de front, és el darrer que hauries d'estar pensant, a hores d'ara, si es podran fer o no les eleccions. Hi ha gent que viu només per les eleccions. Qui en pot treure profit? Segurament. Els demés, a hores d'ara, vaja, jo, almenys, és el darrer que tinc al meu pensament, si es faran o no les eleccions. Aquest divendres el Procicat ha de decidir si realment es faran o no, i si no es fan, amb quina data es passen. Però ja et dic que les xifres de salut són aquestes. Això són les previsions. Unes previsions que no han pogut preveure que avui hem arribat a una xifra rècord de positius a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. No des del desembre o des del gener. No, no, no. És la xifra més alta de positius que mai ha tingut Catalunya amb aquesta pandèmia. O sigui, dels darrers 10 mesos. Més de 7.000 positius a Catalunya en 24 hores. Això, evidentment, s'ha traduït que a Lleida també hem tingut una xifra altíssima. Altíssima. 330 nous positius de Covid-19 a Lleida. És una xifra alta. Molt alta. Encara aquests positius no repercuteixen directament ni al risc de rebrot, ni a la velocitat de reproducció de la malaltia, ni a les hospitalitzacions. Com deia, primer es detecten els positius i al cap d'uns dies és quan començarem a notar que puja el risc de rebrot, que puja la velocitat de reproducció de la malaltia i que pugen els hospitalitzats. I al cap d'uns dies és quan notarem que segueixen pujant els ingressos a les UCIs. Reitero que com a persona, com a comunicador i com a tot, si vols, el meu desig és que t'hagués de dir que m'he equivocat i que baixem i que això ja s'ha acabat. Això ho tenim claríssim. Jo ho tinc claríssim i suposo que tu ho tens claríssim. És a dir, aquí voldríem equivocar-nos tots en les previsions, però malauradament s'estan complint. Hores d'ara, al Pla de Lleida, el risc de rebrot puja als 514 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia es situa al 1,17. Al Alt Pirineu i Aran baixa el risc de rebrot, se situa, venien de molt amunt, de prop de 1.000 punts, es queda als 694 punts, ja em sembla allò, la victòria és a partir de 100, està considerat molt alt, per tant, estem altíssims, i això sí, la velocitat de reproducció de la malaltia baixa de l'1, que ja saps que és el primer objectiu, baixar de l'1, està al 0,98, però a nivell de Catalunya el risc de rebrot puja fins als 609 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia es manté al 1,21. A hores d'ara, per cert, a Lleida, Salut manté la xifra de persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19 amb 603 defuncions a tota la província de Lleida. Ja saps que la província de Lleida està, per Salut, està dividida en dues regions sanitàries, la del Pla de Lleida, que diguéssim és la part sud de la província, i la part nord, que és l'Alt Pirineu i Aran. 603 defuncions, hores d'ara, a la província de Lleida a causa de la Covid-19. I si hem de deixar el món sanitari, canviem de tema, això sí, el patronat de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, el IRB Lleida, el doctor Pifarré, ha nomenat Joan Vives Tomàs nou gerent de l'Institut. Vives, que s'incorpora aquest mes de gener a l'IRB Lleida, compta amb 16 anys d'experiència en la gestió d'instituts de recerca biomèdica a Europa i Àfrica. Des de l'any 2013 i fins ara, Vives ha estat el director d'operacions de la unitat del Medical Research Council britànica a Gàmbia, associada a la London School of Higiene and Tropical Medicine, un institut de recerca biomèdica multidisciplinària amb 1.500 professionals i un campus de 300 de 3 centres de recerca. Vives substitueix a Reyes Grases, que va ser gerent de l'IRB Lleida els darrers 3 anys fins al mes de juliol. En fi, si encara el 2021, ple segle XXI, pandèmia i tot, no ens hem adonat que hem d'invertir en I+D, en investigació i recerca, no només mèdica, en general, és que no hem après res. És que no hem après absolutament res. En fi, fem una pausa, va, que anem ràpidament cap a escoltar el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I comencem el nostre espai en el que parlem amb un advocat i parlem, anava a dir, de temes d'advocats. No, parlem de tots els temes, perquè ja saps que hi ha molts moments de la vida o moltes facetes de la vida o molts tràmits en el que si tens un advocat o l'assessorament d'un advocat al costat, segurament t'anirà molt millor les coses. Jo et recomano que te vagis a Q2 Consultors. Estan a internet, www.q2-consultors.com. Estan a Lleida, al passeig de ronda número 57, als baixos, i també els pots trobar a través d'un número de telèfon que potser és més còmode, pràctic i ràpid, de fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Nosaltres parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
La setmana passada parlàvem d'aquesta modificació de la normativa dels desnonaments, etc, etc. Jo ja vaig dir que si esteu en el cas, us poseu en contacte amb Q2 Consultors, que al final ells manegen bé tot el tema dels tràmits, dels plaços, etc, etc. Però avui anem a recuperar un tema que ja n'hem parlat, però és un d'aquells temes que quan te l'expliquen et queda bastant clar, però que al cap del temps et comencen a ballar una mica les informacions. I és un tema que per alguna persona en concret pot ser molt important, i és que existeix per llei la segona oportunitat, Josep Lluís.
Sí, bon dia, Ricard. Pues existeix efectivament, i malauradament està més que mai de moda, entre cometes, perquè la crisi econòmica que hi ha, i potser fins i tot la més del que vindrà, pues fan que sigui una necessitat. N'hem parlat diverses vegades, també vam parlar de que al mes de setembre hi va haver una novetat que semblava negativa, però el fet és que és una necessitat diària, i la veritat és que a través de les vostres zones pues arriben força consultes. A veure, la segona oportunitat significa una manera d'eliminar els deutes, ¿vale? Eliminar els deutes quan complim una sèrie de condicions.
Perdó, Josep Lluís, parlem de persones, no d'empreses, de persones.
Sí, el missatge ara anirà adreçat bàsicament a les persones físiques. També podríem parlar de les entitats.
Sí, però avui parlem de les persones.
Sí. Requisits que he de complir per acollir-me a la segona unitat. Primer, i molt fàcil, no superar un deute de 5 milions d'euros. Pensem que estem parlant de deutes directes o de deutes indirectes, d'un aval, d'una empresa i tal. 5 milions d'euros no els puc superar. Segona condició que he de tenir. He de liquidar tot el meu patrimoni, és a dir, no em puc quedar en res més enllà del personal. Això no vol dir que en un futur no pugui tindre patrimoni, però el meu patrimoni, ni que sigui una cosa, un cotxe, ni que sigui una moto, l'he de liquidar. I això també inclou el meu habitatge habitual, val?
Ah,
per tant,
vaja.
Si no tinc res, no és un inconvenient. Des d'un punt de vista pràctic és un avantatge, vale? Això no ho pot fer tampoc tothom, sinó que aquí un dels requisits està que jo no tinc antecedents penals per determinar delictes sobre el patrimoni, ¿vale? És a dir, no ser un delinqüent, per entendre'ns, no tinc antecedents penals durant els últims 10 anys. Ni incomplir alguna il·legalitat com és haver amagar patrimoni o fer tipus de trampa, com és lògic, no? Vale? Perquè, diguem-ne, això ho vetllarem durant els 5 anys següents que no hagi fet aquesta mena de trampa. Per tant, no he de deure més de 5 milions d'euros, m'he de quedar sense patrimoni, no he de tindre antecedents penals, i també hi ha una cautela, i és que si durant els 5 anys següents jo esdevingués la millor fortuna, és a dir, me toque la loteria, però la grossa de veritat, doncs sí. Pues, aleshores, com això, jo tindré que pagar el deute.
Ah, vale.
Però si compleixo aquests requisits, val, jo me quedaré sense cap mena de deutes, i aquí vindrien la qüestió, aquesta és la virtut d'aquesta llei, és a dir, jo començo de nou, això vol dir que podré tornar a treballar sense que m'embarguen la nòmina, podré tindre comptes als bancs sense que m'embarguen, etcètera, etcètera. L'excepció ve aquí per les administracions públiques. Deutes en seguretat social, amb hisenda i demés, que aquests volen ser una excepció. I que semblava que l'any 2019, el juliol, el Tribunal Suprem van dir no, hisenda social com tothom. Però al mes de setembre va canviar la norma i sembla que ara continuen sent una excepció. És a dir, jo podré eliminar deutes amb bancs, amb proveïdors, amb tothom, però els deutes de l'administració pública segueixen sent un interrogant en molts sentits, tant si són deutes directes com per indirectes per una derivació de responsabilitat. I aquí és on està el dubte. Però la veritat és que la situació econòmica, com te dèiem, un principi és tan greu que fa que les coses, malauradament, continuï sent una figura interessant. I el que també vull dir és que, a pesar de les dificultats, és una bona solució. Uh-huh. A vegades diem que no hi ha duros de 4 pessetes, però sí que hi ha coses a vegades que resulten interessants, i aquesta ho és.
Ja. La segona oportunitat, que com dèiem, crec que és per lògica, és a dir, t'has de quedar sense res, i un cop ja t'has quedat sense res, doncs ja està, ja no pots pagar més, però no l'arrossegues de per vida, el deute. Jo crec que és aquesta la idea, no?
Sí, sí, que els deutes no són una cadena perpètua. Aquesta Clar. Seria una mica la conclusió.
A partir de quin any jo puc tornar a créixer sense haver de tornar el que havia de tornar?
No, immediatament una vegada s'acaba la segona oportunitat i te donen el que se'n diu el benefici del passiu insatisfet, el que nosaltres anomenem com a BEPI, jo ja puc tornar a diguem-ne...
Vale.
És a dir, el que no puc fer és que me toque la loteria, però sí,
bueno,
la meva nòmina la podré cobrar normalment.
Ah, això vull dir.
Jo puc tindre un increment de nòmina, no hi ha cap inconvenient. Uh-huh. Vull dir, una situació normal. Inclús, a veure, al cap de 2 anys resulta que es mor un familiar i me deixa a mi i a la meva germana pues, la meitat d'un pis. Pues, no passa res, perquè això no és la millor fortuna, no? Diguem-ne que podré tindre una vida completament normal.
Molt bé. Doncs, escolteu, per tema de... Escolta, jo puc complir, no complir, m'ha anat malament a la vida i no sabia d'aquesta història. Truca a Q2 Consultors, 973-28-28-18, 973-28-28-18, simplement t'ho digui, escolta, mira, que he escoltat a la ràdio que parlàvem d'això de la segona oportunitat, i ja et passaran al departament que correspongui, perquè, afortunadament, potser és la gran minoria de casos, però qui arribi a que es compleixi els requisits és que ho necessite i se'n podrà beneficiar. Hem parlat avui amb l'advocat Josep Lluís Gómez, com sempre un plaer. Josep Lluís, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además, en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones. Abrígate con las rebajas de El Corte Inglés. Hasta 50% de descuento en parcas, abrigos de pelo o acolchados, jerseys, guantes, gorros, bufandas, botas y botines. Nuevo año, nuevas rebajas en El Corte Inglés. Tus compras de rebajas en tienda, web y app.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una, ja saps que el segon i el quart dimarts de cada mes, en aquesta hora, està amb nosaltres l'amic, jo ja li dic així, el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
I bon any. I bon any.
Hem parlat des de l'any passat.
Efectivament, és que ara pensava, dic, no, si és que el Joan, fins des del 2020 que no parlàvem, bueno, bon any. Estem al 2021, Joan.
Els desitjos són aquests. Després, l'any passat també era un gran desitjos, el 2020.
Sí, és veritat.
I després ens va donar pel...
Sí, sí, pel pèl.
Sí.
Ah, però era ben bonic el número, eh? El, clar, el 2020 era maco, eh? Però no ha sortit bé, eh? No ha anat bé, no.
I esperem que aquest, pues, que es porti una mica millor, de totes les seqüeles les continuarem arrastrant.
Això sí, vull dir, això ho tenim, jo crec que, potser hi ha gent que no, però que això no se soluciona d'un dia per l'altre. El 2021 serà encara tot un any de recuperació, tot, però serà tot, eh? I el 2022 ja en parlarem, que cau llunyíssim, que tot just acabem d'estrenar el 21. En fi, nosaltres, amb el Joan Bellmunt ja sabeu que... Bueno, tenim la finestra dels records, l'obrim, encara que faci fred, l'obrim i recordem coses de tradició popular i també aquest any, o sigui, aquest any, aquesta temporada, estem recordant professions d'aquestes que o ja han desaparegut o estan a punt.
Oficis desaparegut,
oficis,
sí senyor.
Que n'hi ha, ja n'hem recordat. Però aquesta setmana tenim una data especial per Lleida, a l'horitzó.
Exacte. Com aquell que diu, i sense voler-ho, arribem a la setmana dels barbuts.
Sí, senyor.
I, de fet, aquesta setmana passada prou ha sigut ben barbuda.
No, ha sigut la més freda de tot, sí.
Sí. Però aquesta setmana tenim, doncs, el proper diumenge, la celebració de Sant Antoni Abat. I, per tant, hem de fer referència amb aquesta tradició tan nostrada, no?
Uh-huh.
Perquè la festa de Sant Antoni Abat, que ara ha estat, sens dubte, la festa més celebrada en el món rural.
I tant.
El patró dels animals, de peu rodó, s'ha vist festejada, doncs, en totes les viles i pobles, i d'una manera especial a l'Horta Lleidatana, que en aquest dia festiu, doncs, se li demana protecció sobre els animals, tant de treball com domèstic,
mm-hmm.
Tot i que de treball avui en queda ben pocs, tot és motoritzat,
sí,
o mecanitzat. Aquest sant també és conegut amb el sobrenom de Sant Antoni del Porquet, pel fet de que els biògrafs i pintors l'han pintat sempre acompanyat d'un animal d'aquesta espècie. Tot recordant el miracle que va produir quan va arribar a Barcelona per tal de guarir la filla del governador. Diu que se li acostà una truja, és a dir, una garra, diu la llegenda, amb un garrinet a la boca que tenia les potes trencades. I el sant, tot impartint la benedicció, el va guarir, motiu pel qual aquell porquet l'acompanyà durant tota la vida, fins i tot en el moment de la mort. I d'aquí que l'estampa iconogràfica ens presenta sempre el sant, Sant Antoni, amb el porquet junts i donant peu al sobrenom de Sant Antoni del Porquet. Cal dir que la festa de Sant Antoni està considerada festa anyal i de molta solemnitat, sobretot anys endarrere, al món de la pagesia. És una de les festes que més s'han conservat en els nostres pobles i el seu origen és possiblement que calguem cercar-lo a l'edat mitjana quan un cicle pestífer, com el que ens assoca ara, procedent de l'Orient, es va introduir a Europa causant innombrables víctimes. Va ser llavors que uns devots de la població francesa de Viena, que guardaven unes relíquies d'aquest sant, van pregar per tal que els protegís. I diu que la població va quedar neta, tant persones com animals, de la pesta que els assotava. Avui això també ha canviat. Avui ja sí. La gent espera més amb els científics, amb els investigadors que treguin la vacuna, no?
Sí.
No massa gent ja acudeix ni a Sant Antoni, ni a Sant Roc, ni a Sant Sebastià.
No.
Però bueno, és el que hi ha. I diu que va ser llavors que s'instaurà la rifa del porc per tal d'ajudar les despeses que ocasionava tota la realitat. També prengueren embranzida la desfilada dels Tres Tombs, amb els banderers i els estandards, celebració que va arrelar fortament al segle XVIII. A Lleida, tu abans en parlàvem, tu ho has viscut,
sí,
tant a la
home,
Rambla d'Aragó com
sí.
a la Rambla Ferran.
Però jo recordo venir amb, o sigui, des de l'escola, sent escolar, quan Sant Antoni queia de dilluns a divendres, entre setmana, venir les escoles a veure les carrosses. O sigui, sí, ho recordo moltíssim.
Tots els carrers estaven ple de mainada, de quixalla, sí. Que sortien a veure amb els professors que els acompanyaven, sortien a veure la desfilada. Ara cal dir que a Lleida, doncs, la cooperativa agrícola pràctica va aglutinar el pagès de l'Horta, que mai abans havia estat tan unit, i el fet d'anar i venir dels pagesos, quasi sempre acompanyats de someres, rucs o matxos o altres animals, ja anava configurant per si sol la corrua que havia de convertir-se en l'emblemàtica cursa dels Tres Tombs. I aquesta data estava més celebrada en el món rural. No entebades, el sant patró dels animals gaudia de la mateixa devoció que es pot tenir a un sant. Ningú no anava a treballar i els animals eren enflocats, és a dir, guarnits, per portar-los a beneir. Al matí s'anava a benmudar cap a missa i en sortir es feia la benedicció dels pans de Sant Antoni, la dels animals, ben nets i guarnits, i després de la benvolguda de la benedicció, perdó, s'esdevenia els Tres Tombs a tots els pobles. I a continuació repartia coca per a tothom a la plaça. A la tarda se celebraven les clàssiques curses de rucs i la cursa de la cordera. També es posava un pal encerat i al cim s'hi posava un gall o un pernil a veure qui era el bon que aconseguia enfilar-se per agafar-lo, i el que ho aconseguia era per ell, no? I la tarda s'acabava amb ball i amb sorteig del port de Sant Antoni, una rifa de la qual servia per ajudar a pagar les despeses de la festa. Sant Antoni ha estat invocat com a protector contra el dimoni, perquè qui no ha sentit exclamar Sant Antoni mos guardi, o Sant Antoni i el dimoni jugaven al 31, el dimoni va fer 30, Sant Antoni 31, la dieta l'Iran, això, aquesta cançó ens la cantava l'amic Llorenç. Per tant, cal dir, Ricard, que l'Horta de Lleida ha estat fidel a aquesta cita anyal, que se celebrarà aquest proper cap de setmana, tot i que, com deies abans, pot ser aigualida aquest any.
Sí, no jo no... Clar, és que estem encara en pandèmia, ens agradi
o
no.
Pandèmia.
De totes maneres, m'agradaria trencar... Bueno, no per aquest any, perquè aquest és complicat, però... No sé per què les escoles s'han desenganxat i la cooperativa també s'ha desenganxat de tota aquesta història. Aviam, això és nostre, és de Lleida. No sé per què li hem de fer lleig amb aquesta història. D'altres llocs enalteixen les tradicions populars. Aquí aquesta l'han perdut per prejudicis, o no sé per què exactament, però...
Per desídia, pot ser per desídia.
O també.
Avui costa de que la gent empenyi, es comprometi, faci coses.
També tens raó.
I de totes maneres, cal dir que l'Horta de Lleida ha estat fidel a aquesta citanyal durant molts i molts anys.
Sí, sí, sí.
I les carrosses i carros, com bé deies tu abans, han galanat, i les cavalleries recorrien amb puntual fidelitat els carrers i les places de la ciutat, fins a parar-se prop de l'església de la Sang, que és on es venera la tradicional imatge de Sant Antoni, i des d'on es feia la benedicció dels animals que desfilaven seguidament per la Rambla d'Aragó, i a continuació fins a fer els Tres Tombs al voltant de la Creu del Terme, que està situada al principi del carrer Balmes, tot i que abans estava aquí al Brollador. Però primer estava al davant del que és avui dia la Caixa i les germanes el col·legi de monges. Però després se va passar més amunt a la rotonda on ara hi ha la font de Lluís Companys i Rambla d'Aragó, i després se va tornar a traslladar fins allà dalt al principi de la carrer Balmes, que és el posto que ara
sí,
està
situat. Sí, sí, sí.
I les partides de l'Horta competien pues, amb la fabricació de vehicles i carrosses en els plans pues, més principals. I reivindicatius,
abans, que escolta, que no es mossegaven la llengua, i ho trobo bé,
Exacte. Vull dir que la pagesia sempre ha estat un dels col·lectius més marginats i més soferts.
Sí. Han estat i estan, Joan, veus, hi ha coses que no canvien mai,
Sí. Per tant, vull dir, avui hem volgut fer memòria d'això, no parlem de la rifa del bord, perquè seria llarg i molt, molt extens, però, bueno, doncs hem fet reivindicació d'aquesta festivitat tan nostrada com és la festivitat de Sant Antoni, que tindrà lloc el proper cap de setmana. I, per tant, avui tocava parlar d'això, Ricard.
Tant que sí. Molt bé, Joan, doncs l'hem recordat. Potser no se celebrarà per una cosa o per una altra, però nosaltres l'hem recordat i val la pena que cada any ho seguim recordant per si arriba aquell any en el que ens tornem a animar i ho tornem a celebrar tot plegat.
De fet, si no recordo malament, i tu això ho tens més apamat que jo, la prohibició de sortir municipalment...
És fins al 17.
De 7 a 17.
Sí, el que passa que el 17 inclòs, vull dir que llavors tindrem un problema. Bueno, és igual.
I per poder fer una desfilada per Lleida...
S'ha de fer tot municipal.
Si la gent tampoc no pot sortir, tampoc no tindrà massa.
Clar.
Però bueno, des d'aquí encoratgem a tots els responsables que durant anys ho han portat a terme a que no defalleixin ni una vegada passat aquest mal trago que estem passant, pues que es torni a recuperar, perquè és una tradició ben nostrada, no? Jo recordo que fa uns anys vaig fer el pregó de la festivitat de Sant Antoni aquí a la congregació de la Puríssima de Sang, a l'Església de la Sang, i està ahí plena de gom a gom.
Clar que
per
sí.
Tant, la gent s'ho sent seu.
Sí, tant que sí. Joan Bellmunt, escolta, que m'ha alegrat molt d'escoltar-te en aquest 2021,
ja
i tornem d'aquí dues setmanes.
Any. per a tu i tots els oïdors, Ricard.
Una abraçada, Joan.
Una abraçada, cuida't.
Arribem a la una, després hi tornem, al migdia de Lleida, amb la gastronomia i amb la tertúlia dels polítics aquí a COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los termómetros de Bello, en Teruel, se recuperan a esta hora después de registrar la temperatura mínima de toda España. Se recuperan, es un decir, porque solo superan los 20 grados bajo cero. En este pueblo de la comarca del Jiloca, cerca de Calamocha y de Monreal del Campo, han soportado menos 25,4 grados bajo cero. En Herrera en COPE acabamos de estar en Bello. Miguel es el dueño del bar del pueblo.
Uf, hoy es un día más frío. Es habitual que haga frío, pero tanto como esta noche. Ayer estuvimos a 17 grados bajo cero también, pero vamos, hoy ha sido una pasada el frío que ha hecho.
Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades más afectadas por la ola de frío que llega con la curva de la pandemia completamente descontrolada. Entre los datos que hemos conocido esta mañana está el de Cataluña, más de 7.000 nuevos positivos y 86 muertos. Un día más suben también los casos en Navarra, donde se han duplicado los positivos si comparamos el registro con los datos de hace solo dos semanas. Una situación muy similar a la de Galicia, que es otra de las comunidades que han adelantado a esta hora sus datos. La vacuna es la gran esperanza, pero el ritmo de vacunación sigue siendo muy lento. Según filtra el Ministerio de Sanidad, la segunda vacuna que se va a empezar a suministrar, la de la farmacéutica Moderna, ya está en España. Ricardo Rodríguez.
Las primeras dosis de la vacuna de Moderna ya han llegado a España esta mañana en un vuelo procedente de Bélgica. Eran las 8 de la mañana. El camión que las transportaba ha llegado al almacén que el Ministerio de Sanidad tiene en el centro de la península y en los próximos días las vacunas van a ser distribuidas de forma equitativa a las comunidades autónomas. El propio ministro Salvador Illa ofrecerá más detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Todos los avances son pocos en medio de una pandemia descontrolada. En alrededor del 15% de los donantes de plasma que han superado el coronavirus, el número de anticuerpos se incrementa con el tiempo en lugar de disminuir, como es habitual. Son los llamados superdonantes. Su plasma es especialmente valioso para reducir la gravedad del coronavirus en personas de riesgo que acaban de enfermar. Carmen Lavallen.
Acaba de cumplir 61 años y Fulgencio Bandera lleva varios meses donando plasma. Algo posible porque su nivel de anticuerpos se mantiene muy por encima de lo que es normal. Y eso es precisamente lo que le permite ayudar a otras personas.
Son 600 mililitros y sirve para tres personas. ¿Sí?
¿Quién puede recibir plasma de superdonantes como Fulgencio? Lo explica COPE la hematóloga Cristina Arbona.
Por el ensayo clínico en el que están introducidos, que cumplen los criterios o que el médico, aunque no cumpla los criterios, cree que se va a poder beneficiar del mismo.
Cada donante se somete de media a 3 o 4 extracciones.
Está terminando la novena etapa del Rally Dakar, José Luis Corrochano.
No está siendo un buen día para los españoles en esta larga etapa con inicio y final en León. Es otro día malo con muchos problemas para Carlos Sainz. Cuéntanos, Carlos Miguel.
La verdad es que sí, 467 kilómetros de etapa muy larga y muy complicada en la que Sainz dice adiós a cualquier opción de ganar el Dakar porque está perdiendo 20 minutos en el kilómetro 390 con el líder de la general, Stefan Peter Hansen. Las razones son mecánicas. Ha tenido un pinchazo y también ha tenido una avería de frenos imprevista que le ha obligado a parar. Está perdiendo también 13 minutos en la general Nasser Al-Attiyah. Está yendo por detrás de Peter Hansen, que ha tenido 2 pinchazos. Y ha sido dantesco lo de las motos, con 2 pilotos evacuados y con fracturas por fuertes caídas, tanto Toby Price como Luciano Benavides. Y además, contaros que ha perdido algo de tiempo, ha perdido 15 minutos Joan Barreda, y en la general está ahora mismo en la tercera plaza, pero muy posiblemente le bajen a la quinta por los que han ayudado a Toby Price.
Noticias de fútbol: hoy se juegan 2 partidos de la Liga aplazados en su día, de la primera jornada del Atlético de Madrid-Sevilla, este partido es a las 9:30, y de la jornada 4 el Granada-Osasuna se juega a las 7 de la tarde. Recordemos que hay 2 destituciones de entrenadores en primera división: la de Michel en el Huesca tras perder ayer con el Betis, el Huesca es colista, y la de Pablo Machín en el Deportivo Alavés, que el domingo perdió contra el Levante. El Alavés está a 2 puntos del descenso.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un activista católico que fue encarcelado durante el régimen comunista y que ahora ha recordado su historia con motivo de la ordenación diaconal de su hijo.
Branislav Borowski era un joven universitario eslovaco cuando fue detenido en 1983 en Polonia, acusado de contrabando de literatura religiosa junto a otros dos amigos. Han pasado 37 años y Branislav ha querido recordar su propia historia en una carta dirigida a su hijo Brano, que fue ordenado el pasado noviembre como diácono del Opus Dei. Esta carta ha sido su mejor regalo al no poder estar presente en la ordenación debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Al recordar los momentos de su detención, las palizas y humillaciones sufridas, ahora entiende que estaba en los planes de Dios que él viviera la caída del régimen comunista y la recuperación de las libertades, que se casara y que uno de sus 8 hijos recibiera también la vocación al sacerdocio. Historia de memoria y de presente que vamos a contar en media hora en el espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia ja del migdia de Cope Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida o de qualsevol lloc del món. Si tens accés a internet i et connectes a la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i tries Lleida, o et descarregues de manera gratuïta l'aplicació de Cope al teu mòbil i allí te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Mira si és fàcil, eh? Fregant els 2 graus a la ciutat de Lleida, ara em deia l'Armando que parlàvem de temperatures mínimes, 6 sota 0 avui ha sigut la mínima a la ciutat de Lleida, però que a la resta de municipis de Lleida les temperatures han estat molt més baixes. Però és que, a més, fora de Catalunya hi ha hagut 2 poblacions que han arribat a menys 25 graus. Una a Molina d'Aragón i l'altra a Velló, a Terol. Menys 25 graus. Vaja, que és fred. De totes maneres, no sé si tens la sensació, com jo, que de vegades, que si toca el sol i fa molt fred, però vas ben abrigat, arriba un punt que m'és igual 2 sota 0 que 5 sota 0 que 10 sota 0. Home, menys de 10 suposo que es note. Però em refereixo que arriba un punt que, sí, fa molt fred i punt. No sé si és que se t'adorm ja la pell que toca a l'exterior, la part de la cara, i ja és igual una temperatura que una altra. Suposo que al cap del temps, evidentment, no és el mateix estar a 2 sota 0 que a 10 sota 0. Això està claríssim. Però, no sé, quedes com anestesiat. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí està el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc nuvolats, tot i que a les comarques del sud comptarem amb alguns intervals de nuvolats i al Pirineu quedarà un cel ennuvolat. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, amb màximes previstes de 9 graus a la Seu d'Urgell, de 8 a Lleida capital, de 5 a Balaguer a Tàrrega i de 2 a Viella. I si en referim al vent, seguirà bufant en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dimecres, esperem a Lleida una jornada de nou de temps anticiclònic i de fred matinal, amb predomini de l'ambient assolellat, menys al Pirineu, on tindrem cels ennuvolats, i al sud de la província amb intervals de núvols baixos i boires. Per últim, les temperatures diurnes seguiran pujant demà, amb unes màximes que arribaran als 13 graus a la Seu d'Urgell, als 10 a Lleida capital, als 8 a Balaguer, als 7 a Tàrrega i, finalment, als 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Bé, no hem d'oblidar, perquè les xifres del coronavirus són horribles, dolentes, molt dolentes, però no hem d'oblidar que seguim amb aquell període d'aquelles restriccions que van entrar en vigor el passat dia 7 de gener i que duraran fins al 17 de gener, entre elles, hi ha el confinament municipal permanent, de dilluns a diumenge. A part de que es mantenen les franges de la restauració, les franges horàries, el toc de queda segueix de 22 hores fins a les 6 del matí i d'altres històries. Doncs bé, el PSC reclama al govern que eixampli els actuals confinaments municipals a comarcals a les zones rurals de Catalunya o almenys diferenciï les mesures restrictives imposades per als municipis de menys de 3.000 habitants. El cap de llista del PSC per Lleida, el proper 14 de febrer, si s'acaba fent les eleccions, Òscar Ordeig considera absurd confinar un municipi amb un centenar d'habitants i més tenint en compte que en bona part d'aquests pobles inclús registren una molt baixa afectació de la pandèmia de la Covid-19. És el que dèiem, tenir consciència del territori. Allò que sempre es parla des del centre, en aquest cas a Catalunya des de Barcelona, ens omplim la boca del territori, però després a l'hora de la veritat el territori ens fa nosa o és massa tediós tractar-lo diferent. Per què? Perquè ja has de gastar recursos, hores, personal per estudiar-lo, per tractar-lo com cal. No és el mateix un municipi del Pallars que un municipi al costat del cinturó metropolità de Barcelona. Però clar, cal algú, primer, que conegui el territori i després que tingui una sensibilitat i que pensi i que pugui generar aquesta diferència amb les normes, que no posi en risc la població, que això no ho demana ningú, però que s'adecuïn més a la realitat de cada punt. El territori que tant ens enriqueix i que tant sortirà a la campanya electoral és aquell que després, mira, confinament municipal a tot Catalunya s'ha acabat. Aquí tots som iguals. Depèn de per a què. Depèn de per a què. En fi, també els pagesos alerten que si s'intensifica el fred, els danys a les oliveres seran similars al del 2001. Unió de Pagesos demana al govern que es posi les piles i es faci càrrec d'una situació greu després de les nevades. En el govern no sé si hi és, perquè clar, amb les eleccions aquí al costat, el 14 de febrer, no sé si hi és, o no sé si se l'espera o no se l'espera. Però tota feina tenen a mal gestionar tot el tema de la pandèmia, com per ara començar-se a posar les piles amb el tema de la nevada i del fred. Que ho haurien de fer, no dic que no, però, vaja, no sóc massa optimista amb aquesta història. Hores d'ara, han pujat a 198 els ingressats per Covid-19 als hospitals de Ponent. Ha baixat en un el de les UCIs, que baixa de 14 a 13. Però, això sí, el Departament de Salut ha notificat, avui dimarts, a través de la seva web, 339 casos de Covid-19 a la província de Lleida. D'aquests, 277 corresponen a les comarques del Pla i 53 al Pirineu. En total, la demarcació acumula més de 28.700 contagis diagnosticats des de l'inici de la pandèmia. El conjunt de Catalunya ha registrat la pitjor xifra de contagis diaris confirmats des de l'inici de la pandèmia. 7.047 casos en les darreres 24 hores, segons Salut. És el pitjor dia de contagis des d'aquesta pandèmia, des del 13 de març del passat 2020. El pitjor de tot. El pitjor. I així tot, la sensació al carrer és que, bueno, tranquils, que ja tenim aquí les vacunes, això ja està a punt d'acabar, ja tranquils, anem a flexibilitzar-ho tot. Estem en el pitjor moment de contagis, en el pitjor, però molt pitjor que al març, que a l'abril, que al juny, que al juliol, que a l'octubre, que al novembre. He parlat d'aquestes dates com a onades aquí a la demarcació de Lleida. Estem en el pitjor dia de contagis, el pitjor. I així tot, la sensació és que flexibilitzem tot una mica. I ara més que mai és quan hauríem de mantenir la distància física, aquesta dels 2 metres, quan ens hauríem de posar una mascareta com Déu mana i ben posada, quan hauríem d'evitar entrar a llocs tancats en la mesura del possible, quan, si no podem evitar, hauríem d'estar, doncs, poca gent i ventilat, i quan hauríem de seguir intensificant el tema de la higiene de les mans. Però ho estem flexibilitzant perquè, bueno, ja està, escolta, ja estem al 21, ja tenim la vacuna, que estem al pitjor dia, al pitjor. El pitjor. 339 casos només a Lleida. 7.047 a Catalunya. Les darreres 24 hores. Si demà es mantenen aquestes xifres, allò on sí que podem estar parlant ja de que ens estem enfilant en aquesta nova corba. En fi, les dades hores d'ara, el pla de Lleida és de 514 el risc de rebrot, 1,17 la reproducció de la malaltia, l'Alt Pirineu 694 punts de rebrot i 0,98 la velocitat de la malaltia, han aconseguit aquest primer objectiu, baixar de l'1, però a nivell de Catalunya ha pujat el risc de rebrot a 609 punts i es manté el risc, la velocitat de reproducció, al 1,21. Per cert, a la província de Lleida es manté la xifra de 603 defuncions per la Covid-19. Fem una pausa ràpida i de seguida estem amb Felip Urbano, el nostre sommelier, i parlem de gastronomia.
¿Quieres vivir tranquilo y olvidarte de tus deudas? Contacta con nosotros. Plataforma Segunda Oportunidad. Teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com. Desde el 2016, solucionando los problemas económicos de las familias con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I els dimarts ja saps que parlem de gastronomia, ho fem sempre ben acompanyats, camí cap a dos quarts de dues, pel nostre sommelier particular. Ja l'hem agafat aquí, l'hem apadrinat, l'hem adoptat ja. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
T'he de buscar, no sé, alguna entrada diferent, alguna cosa. Ja ets de casa, ets de la família, Felip, ja.
Bueno, això ja decideixes tu, no?, l'entrada.
Ara, ja sé que sóc molt repetitiu, ara només falta ja que un dimarts d'aquests, no sé quin, un dimarts d'aquests, jo pugui saludar-te i et vegi a través del vidre assegut aquí a l'estudi.
Que faria,
això, Si tu, fa 10 mesos, ara ja. Home, avui és 12 de gener, el darrer espai que vam fer, perquè ens van confinar el cap de setmana aquell del 14-15 de març, va ser...
Divendres
13, que això sí que me'n recordo.
13 i dissabte 14, sí, exacte.
Sí, senyor. Doncs va ser un dimarts 10 de març. Per tant, ha fet 10 mesos, Felip, que no ens veiem.
Mare de Déu, sí.
Ull, eh?
Mira que m'agrada a mi passejar pel carrer Major, per esmorzar, al carrer Acadèmia, pujar a saludar-te...
En fi.
Ja s'ha canviat, eh?
Bueno, Felip, com estàs, per cert?
Bé. Bueno, año de nieves, año de bienes.
No, amb això ens hem agafat molts. No sé si la persona que coneixerem avui també, però amb això ens hem agafat molts. La veritat és que ha estat un cap de setmana divertit. Aviam, si no t'has quedat atrapat en alguna carretera o t'han tallat la llum, ha estat un cap de setmana divertit.
Home, ara feia 3 anys que no anava a Lleida, no?
Sí, feia 3 anys i fort, potser més i tot, així tan fort, però bueno. Escolta, Felip Urbano, sommelier, en qui parlarem avui? A qui coneixerem avui?
Avui... dient on treballa el nostre convidat, que és Disfrutar, i l'altre restaurant que tenen, que se diu Compartir, jo crec que són dues paraules d'èxit, clave d'èxito, i que has de tindre quan acabes un servei, no?, que és Disfrutar i Compartir.
Sí, senyor, no? Sí, senyor. I... sobretot Gaudí, eh? Sí, la veritat.
Jo crec que el nom que tenen dels dos restaurants, un d'ells és dos estrelles Michelin, que és on està el convidat, que treballa de sommelier també, que és un gran sommelier, s'explicarà, bueno, jo crec que Disfrutar i Compartir, és que ja ho diu tot, no?
Bueno. Rubén, Pol, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. I tu què tal?
Pues res, aquí al restaurant, fent els preparatius per l'arrencada.
Vale. Ets sommelier al restaurant Disfrutar de Barcelona.
Exactament.
Molt bé. Escolta, Rubén, us ha nevat gaire a Barcelona o no?
No, a Barcelona no va gaire, la veritat.
No gaire, bueno, sí, res.
No.
Ha sigut un cap de setmana, bueno, més fresquet, això sí.
No, home, i tan fresquet.
Rubén, escolta, tu ets nascut a Mallorca, de totes maneres.
Sí, mira, pues a Mallorca sí que ha nevat. Això sí que t'ho puc dir.
Bueno, si tens família i amics allà, t'hauran enviat fotografies. Vull dir que això, avui en dia, és ràpid, és la globalització i la comunicació. Tu ets nascut a Mallorca. Com acabes sent sommelier? És a dir, et ve de família o has viscut a casa o va ser un dia?
Pues te sorprendria, però al final la gràcia va ser que... Jo soc químic, o sigui, realment estudiava química. o sigui, res a veure amb aquest món.
Ja. I com arribes allí?
I vaig dir, hòstia, pues, vaig començar a pagar-me la carrera treballant com a gent de sumiller als estius.
Ah.
Sí, va ser algú que vaig dir, hòstia, m'apassiona molt. O sigui, la persona que m'ensenyava el món de sumilleria, jo apassionava tant i sempre li posava tantes ganes que em va contagiar aquesta ànsia d'aprendre tot el món del vi. I al final, si et vas a pensar, no dic fa molt. Analitzar un vi o veure un vi des d'un prisma no deixa de ser molt d'un perfil molt científic al final.
Clar.
Pel meu punt de vista, eh?
Escolta, sempre li pregunto això, o quasi sempre li pregunto això a un sumiller, què és un sumiller?
Bueno, mira, jo te diré que des del meu punt de vista, un analista de vins.
Un analista de vins. No. Sí. Felip, hauríem d'anar fent el recull de les respostes per acabar
sí,
fent...
No va dir això, perquè mira que hem tingut uns quants sumillers i de bons, i de molt bons, com el Rubén, i cadascú té un plantejament diferent o un pensament diferent de lo que seria la traducció o què significa sumillers, no?, per cada persona.
Bueno, però vull dir que al final la gràcia és que això ho ajuntes tot i et surt un super sumiller, per entendre's.
Bueno.
Però és veritat, Rubén, que suposo que com entres al coneixement, en el teu cas doncs, va ser una persona que et va estar guiant, suposo que també entres més per un costat que per un altre, no?, a la sumilleria.
Sí, però al final el que me marca molt, diguem, el perfil de sumiller que ets és la teva pròpia persona. No? Mm-hmm. Sí que és veritat que la persona que m'ensenyava a mi és una persona molt més sensible i sí que és veritat que era més aquesta persona, aquest sumiller més storytelling, no?, que s'enganxa a la gent a través del vocabulari. Hòstia, per la meva part, per la meva visió, per el meu caràcter, pues, sí que és veritat que soc una mica més analític i aconsegueixo almenys el món de la sumilleria una mica més tècnic.
Clar.
Però, bueno, ni tan malament.
Suposo que llavors després de tastar-ho i dir, escolta, a mi m'agrada això, pues, s'ha d'estudiar, no?
Sí, bueno, al final és això. A tu t'agrada això, pues simplement és desenar un perfil i saber què t'agrada.
Però vas acabar la de químiques o no?
No.
Si vas canviar.
Vas canviar per la sumilleria, sí, vas canviar.
O sigui, no, amb això vull dir que tu ho vas veure clar, que no, escolta, és la meva vocació aquesta, canvio.
Sí, totalment, però mira, al final crec que hagués estudiat menys estudiant química que estudiant sumilleria.
Se va d'estudiar molt per ser sumiller?
Bueno...
No es pare
depèn,
mai, no?
Depèn, jo crec que així no acaba mai. I depèn de la via que facis, al final, bueno, jo... ho parlo molt, a vegades amb el Xavi Noia de Noula, que és amic del Felipe, ho parlem molt. Jo vaig a les dues vies, jo estic a la via de la Master Sommelier i de la Master of Wine, o sigui, al final...
Déu-n'hi-do.
Ha de ser... opinion.
Felip, ho corrobores, no?, que no s'acaba mai d'estudiar, de sumiller.
Bueno, jo crec que hi ha una formació contínua i diària de lo que és una passió per naltres i perquè és la nostra penya, no? És el que diu el Rubén. Pots parar, home? Bueno, pots dir fins aquí, però si t'agrada realment, no pares d'investigar, de llegir, de preguntar, sobretot, quan veus algo que no... ho coneixes molt, no?, i t'interesses per aquelles persones que te poden ensenyar, no?, i a partir d'aquí, doncs, bueno...
Bueno, s'ha de ser inquiet, eh? Jo això també ho corroboro, eh? S'ha de ser inquiet, has d'estar sempre buscant la resposta.
Però després també hem de mirar què és el que deia el Rubén, que hi ha persones, com el Xavi Noia, que té no aula, que fan una sèrie de cursos per a gent que treballa al sector nostre, estan d'ERTE o no... són subvencionats, que, bueno, això ho fica a la pàgina, no?, que no és tan fàcil com jo ho explico. No?
Felip, fa un any, això no ho haguessis afegit, estan d'ERTE o no, eh?
No, perquè és una paraula nova, a part. Pandèmia, ERTE, Covid-19, mira, són coses que mai s'oblidaran.
Enric, ens en riem, però la situació és greu, eh? Vull dir, però el que passa que, bueno, mira, l'aprenem una mica amb humor, però la situació de la restauració és greu. Rubén, tu suposo que això també ho noteu, el disfrutar.
Nosaltres, sí. La veritat és que sí que ho vam notar un canvi molt gran des de... No només per això, des de perfils, de clients que venen, com responen...
Clar.
També la tensió que hi ha, la por que hi havia darrere molta gent, també.
Sí.
Que venia molt, molt conscienciada o que no es volia treure la mascareta i menjava i se tornava a posar la distància de seguretat.
Sí,
tot això són protocols, al final, que bueno, nosaltres vam establir de manera molt estricta i vam anar molt més enllà. O sigui,
clar.
Al final, des de... sentar-nos a menjar la família, tots amb el seu lloc marcat, els protocols d'entrada per canvi de vestuari, o sigui, sí que és veritat que va ser un canvi molt bèstia. Clar. Hi ha coses que segurament han vingut per quedar-se, no? Perquè al final...
Home, n'hi ha algunes que benvingudes sigui, eh? Una mica més
de
la gent, doncs, la gent de les mans, aquestes històries, que a vegades, fins i tot en un restaurant, això d'entrar i anar-te un moment al bany a rentar-te les mans, no tothom ho fa al final.
Mira, això... T'han arribat, però mira, això m'agrada sempre comentar-ho. Nosaltres, el gel hidroalcohòlic, el vam començar a utilitzar al novembre de l'any passat.
Imagina't.
Perquè l'Oriol, un dia, sí, comença a pensar i va dir, hòstia, i si fem una estadística i anem, quanta gent abans de començar a dinar s'ha rentat les mans?
Per això t'ho dic, i surt baixa, és que...
Molt baixa, era, si mal recordo, era un 20% de les persones que s'ha netejat les mans. Llavors, l'Oriol va fer tot un vídeo explicatiu i després ho va presentar a Sebastià en Gastronòmica, això.
Que bo. Que bo. No, si és que hi ha coses que espero, que dins dels moments durs ens quedin, eh? Rubén, escolta, espera, que hem fet un... hem tirat en van, però estàvem a Mallorca, sí. Tu ja tens clar que ja em dedico a això. Com fas el salt cap a Barcelona?
Simplement vaig decidir donar el salt per ser un millor professional. Al final sí que és veritat que a l'època que jo vaig començar a somiar a Mallorca, o sigui, d'això, ara mateix tinc 32 anys, farà 12 anys, aproximadament.
Uh-huh.
12 anys.
Vas estar treballant en algun restaurant, ja però de manera...
Sí, bueno, vaig estar a un grup de restaurants de luxe al Port Deportiu de Calador.
Uh-huh.
I dit això, bueno, evidentment, estant allà vaig portar les compres de restaurants, portava tot, i a part d'això era director de restaurants.
Llavors,
bueno, mira... Era un altre estil, però sí que és veritat que les cartes van més reduïdes, la clientela era un altre tipus de clientela.
Bueno, però tot són experiències, no? Tot enriqueix.
Sí, totalment. Al final no pots... Jo sempre he dit el mateix, no pots donar següent pas si no tens una base més, diguem, senzilla, al final.
Sí.
Llavors, jo he passat per totes les teves. La meva família ha tingut una cafeteria, llavors he estat a la cafeteria.
Molt bé. No, jo això també entenc que és important, haver estat a quasi bé a tots els llocs per saber, per entendre, perquè a vegades no entens per què es queixa el teu company i dius, bueno, però escolta, que jo ja he fet aquesta feina, ja sé què li passa.
I te posen els peus a terra, també és important.
Clar. Rubén, escolta, com aterres el disfrutar?
Pues això va ser a través del Freddy, del Ferran Centelles, i del meu antic cap de somieria, que era el Xema el Puente, que, bueno, vam coincidir a Torres, i me'n recordo que me veia sempre en llibres i sempre acabant un dia a ball, i un dia, parlant amb el Freddy a Wineset, que m'estava donant la formació de nivell 2, me diu... Hòstia, tu, pues, els bojos aquests obriran restaurant a 1000 metres quadrats. Jo crec que necessiten algú com tu, jo, vaga, que té molta empenta i això. Posa't en contacte amb ells.
Caram,
jo li vaig dir al meu cap de somieria en aquell moment i dic, hòstia, el Freddy m'ha dit això, i m'ha dit, hòstia, tio, el Freddy. Diu, pues, jo li faria cas.
O sigui, no t'ho pensis. Però això,
no.
Això, Rubén, és estar al lloc correcte, al moment correcte, eh?
Sí, total. Jo res passa per casualitat. Jo ja he arribat un moment a la meva vida que crec que les coses no passen per casualitat.
No, evidentment, t'ho van dir perquè eres bo, però em refereixo que si no haguessis estat en aquell moment allí, doncs, bueno, a saber, no?
Sí, exacte. Bueno, i en aquell moment, pensa que jo estava també... A veure, tenia molta experiència, però a nivell de coneixement encara estava més verd. A veure, encara ho estem, eh? Que es pensi que en el món del viu sap tot, estava mort.
Ja. No, home, és una manera de pensar molt honesta, aquesta.
No, bueno, sí, però sí, és que hi ha tanta informació, és que quan més saps, més te n'has compte del poc que saps.
Sí.
És increïble.
Tens tota la raó. Escolta, Rubén, suposo que amb aquests anys... quants anys fa que estàs al disfrutar?
Farà ara, bueno, des de casa d'apertura, farà 6 anys, aproximadament.
Bueno, a vora 7 anys, ja. Clar, sí. Suposo que des d'aquí també t'ha permès conèixer molta gent del sector.
Bueno, clar, a part d'això, conèixer gent del sector, també he tingut la sort que m'han deixat la màniga ampla per fer i desfer la carta, que també això és una gran sort.
Sí.
I, bueno, des de l'apertura que vam fer, vam començar amb només 90 vins, que me'n recordo.
Era només 90?
quan van començar, sí, a dia d'avui en tenim 1.050.
Ah, o sigui, en teniu menys?
Més.
Ah, més. O sigui, en quants vau començar?
90.
I ara quants?
1.050.
Ah, 1.050, mare de Déu.
Sí.
1.050, o sigui, de 90 heu passat a 1.050. Però
sí, amb algunes coses, algunes joies estan de fora de carta, que tenim guardades per reservades així una mica per envellir. Sí,
mare,
al final és...
Però,
hem anat creixent.
Però si la bodega que heu de tenir ha de ser més gran que el restaurant...
Ja m'agradaria a mi ja,
Home, no. 1.050 vins, Rubén, per un que no hi entén com jo... Evidentment, ja entenc que sí, que suposo que sí, però al final les diferències entre alguns ja deuen de ser molt, molt, molt petites,
Sí, però, veus, aquí està... O sigui, al final hem de pensar en això, no? Les petites diferències que hi ha entre els vins, encara que siguin molt iguals, inclús entre ampolles, a vegades, perquè una ampolla és igual que l'altra.
Correcte.
Inclús, barriques, no? Ja després t'apunto el cas. Perquè hi ha barriques que també són màgiques. Però és això, clar, les petites diferències és el que fa o li dona el valor afegit, també, a part de la gent que vinifica, evidentment.
Escolta, és
aquesta part de storytelling.
Amb 1.050 vins, suposo que algun Costa del Segre tens,
Sí, home. Clar.
Home, nosaltres es comem cap a casa. Els coneixes, els vins de Costes del Segre?
Sí, home. I a més, sóc amic íntim del Raül, o sigui...
Però vull dir, hi ha bon producte.
Tenim,
bon producte, també aquí.
Sí, home, tenim molt bon producte.
Veus, Felip?
Sí, si no, és que... ara queda superbé, Rubén, molt bé.
No, home, jo sé, però vull dir que és que a vegades... ens ho hem de dir de fora perquè ens ho creguem, que tenim molt bon producte a casa, i els altres també són molt bons, però vull dir que a casa també els tenim bons, i a vegades ens ho hem de dir de fora perquè ens ho creguem, En fi, escolta, Rubén, això de treballar en un restaurant que té dues estrelles Michelin... et canvia d'alguna manera o no?
Jo, a veure, sí, totalment, te marca, però te marca a nivell professional només amb el teu dia a dia i en ser metòdic,
Sobretot. No, clar, entenc que, clar, metòdic i exigent, no?
Sí, però veus, en aquest cas, sempre m'agrada anomenar gens que m'han aportat molt, i per exemple el David Molina, que segur que el coneixeu els dos, que és el director de l'Outlook Wine aquí, pues, que jo me'n recordo quan començava, sempre em deia que l'exigència i la disciplina són les bases fonamentals per aprendre i ser, o marcar la diferència entre ser molt bo i exacte.
Sí.
Llavors, és algo que almenys m'agrada i tenir interioritzat, perquè és important.
Felip, ho corrobores, això?
Totalment, 100%.
Sí? Bueno, però així...
Totalment.
Molt bé, Rubén Pol, nascut a Mallorca, ara sommelier des de... Bueno, pràcticament des de fa 7 anys al Disfrutar, amb dues estrelles Michelin, estan a Barcelona. Avui l'hem conegut, ja veieu, que de vegades no s'hi neix, o no és el que tenies previst de petit, i després fas un canvi de rumb a la teva vida, a nivell professional, de vegades fins i tot personal... I trobes allò que t'omple, Rubén, suposo que una de les experiències que t'ha quedat és que s'ha d'intentar, almenys, s'ha de buscar treballar d'allò que t'omple,
Totalment, i mai saps què serà en aquell moment el que vols. És que jo crec que ningú sap, fins que arriba, potser estudies una carrera i després t'adones compte que no vols això.
Clar, no, tens tota la raó.
Jo crec que sí. Al final és interessantíssim.
Molt bé. Doncs a Rubén Pol, que ha estat un plaer conèixer.
No,
ha
sigut meu, home.
No, nosaltres estem aquí per conèixer històries. Sé que hi ha molts companys de professió que igual t'escolten avui. No sé si vols saludar algú.
Bueno, no, home, a tots els companys, que ja s'ha... Al final, el respecte mutu que tinc a tots, segur que... per allà estarà el Sabino i escoltant, o estarà l'Eric de 5 sentits, o... que a més, evidentment, l'enhorabona, perquè aquest any ja hem donat la segona estrella, o el Foltan, que també són una morra persona, però bueno, n'hi ha molts,
No, final... el problema d'això és que al final te'n deixes algú i és un problema, però...
Sí, no, al final els coneixes tots i els estimes molt a tots i els respectes molt a tots.
Clar que sí, Felip.
Has vist que tots els amics que tenim en comú que han dit han estat aquí a la Copa?
No, és que ara et deia, que m'han sonat tots a mi,
Tots.
I mira que jo no sóc del mundillo.
També dir que això, bueno, ho he parlat del tema del Rubén, demà reobren un altre cop el Disfrutar. Vull dir que si algú té pensat fer un homenatge, doncs demà d'una a tres i mitja ja comencen, tenen obertes les portes de la cuina.
Pues em sembla molt bona idea, per què no fer-nos un homenatge, si no cada dia, cada setmana, escolta, que la vida està com està, les coses com siguin. Rubén Pol, escolta, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, eh?
El plaer sigut meu, moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't força, una abraçada.
Bé, cuida't, igualment, ciao.
Doncs Felip, escolta, una altra persona, una altra història, una altra experiència que hem conegut. Espero que la gent que ens segueix cada dimarts, al final t'enriqueix, eh? Una mica de cada persona et pots quedar per tu mateix, eh? Independentment de si t'has de dedicar a sommelleria o no. Jo amb el Rubén avui he refermat el tema aquest de que al final has d'intentar treballar del que t'agrada, d'una manera o altra.
Bueno, tu mira que des de les illes, no? Al final, deixa la química per sort per tothom i per mi i per als companys que tenim en comú i dels amics. Se dedica a la sommelleria, que és un gran sommelier i una gran persona. I bueno, pues, a partir d'aquí, el que ell ja havia reafirmat és el que diem al final, no? És una constància, és ser...
Sí, està clar.
Ser noble, ser, sobretot pues, estudiar i intentar fer feliç a la gent, no?
No, és a dir, potser la sort no sé si existeix o no, però que no t'arriba, l'has de buscar, ho tinc claríssim, eh? O sigui, això de passava per allí... No. La però, sort això, potser això hi és, dir... però l'has de buscar i ben buscada, eh?
Això ho va dir el senyor Pitu Roca, te'n recordes?
Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor.
El senyor Josep Roca ho va dir.
Sí, senyor. Molt bé, doncs, Felip Urbano, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar, també, eh?
Igualment.
Gràcies, cuida't.
Una abraçada.
Doncs ara que fem una pausa rapidíssima i ja estem amb els polítics, a la tertúlia dels polítics.
Ramos no habría rechazado ninguna oferta porque no tiene una oferta formal del Real Madrid para renovar. ¿Esto es así, Lama?
Tal cual.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Cope.
A día de hoy, la idea de Sergio Ramos es continuar en el Real Madrid. Es absolutamente falso que Sergio Ramos haya recibido una oferta del Paris Saint-Germain.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a les 2:00 PM. Recordo que ara sí que ja han pujat dels 2 graus a la ciutat de Lleida, però avui la mínima ha estat de 6 sota 0. Es preveu el que quede de setmana, una setmana més o menys igual com la d'avui, freda, tirant a molt freda. Això ja depèn de la sensibilitat de cadascú, però vaja, què fa fred? Estem al gener, què hi hem de fer, no? Venim d'aquest cap de setmana passat per neu, per aigua, per vent, per núvol, per boira, per sol. Ha passat de tot aquest cap de setmana i les afectacions a les carreteres i al transport escolar, i a escoles i a d'altres històries ha estat doncs més alt del que cabria esperar, segurament. També es queixen des del sector agrícola, sobretot pel tema de les oliveres, que diuen que si segueix fent aquest fred podem estar parlant de xifres d'afectació similars a les de fa 20 anys, a les gebrades de l'any 2001. En fi, tenim ja els nostres, les nostres i els nostres polítics preparats per començar aquesta tertúlia dels polítics. Amb representació d'Esquerra Republicana de Catalunya està amb nosaltres l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
També està amb nosaltres per part del PSC la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Les dones arrasant, com sempre.
Sí, 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 no, no, perfecte. Escolta, jo estic contentíssim amb això. Per part del Comú de Lleida, la Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a totes.
Per part de Ciutadans, està amb nosaltres la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I per part de Junts per Cat, Junts per Catalunya, la Marta Gispert. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon any a tothom.
Molt bon dia i molt bon any, molt bon dit. Marta, escolta, heu gaudit el cap de setmana, municipalment parlant, perquè estem encara en confinament municipal, de la neu, que jo sempre dic que és molt bonica un dia o dos, i si pot ser un cap de setmana millor a la ciutat, però després que desaparegui. Però vaja, per fer fotografies aquestes històries està bé, eh? L'heu gaudit, no heu caigut ni res, eh?
Jo la veritat he de dir és que sí, perquè el dissabte al matí, ho explicava ahir, superpuntual, les 8:30 vaig agafar, me vaig tapar, vaig sortir al carrer, vaig pujar dalt al castell perquè...
Ah, molt
perquè,
ben fet.
Per trepitjar primer jo la neu abans que ningú, saps? I perquè després la veritat és que me vaig trobar un munt de gent amb tablets, amb esquís, amb gossos...
Però d'on les és veritat, això d'on trau la gent tant equipament per la neu a Lleida Ciutat, eh? Bueno, gent que va esquiar, bueno, suposo.
Sí, com no ens han deixat sortir, però Lleida és una ciutat de fred, eh? Tothom
que sí, que sí, que sí.
No?
Que sí.
No és com els murcians o així, que els d'Albacete, veieu? Quan sortien les imatges d'Albacete, era increïble, perquè clar, no se saben tapar.
No, aquí fa fred, estem acostumats. Avui 6 sota 0, però vaja, que no és la mínima històrica de la ciutat de Lleida, ni molt menys. Helena, has sortit a gaudir de la neu?
No,
doncs sí que vaig sortir una estona perquè tinc gos, si vols, vaig aprofitar, sí. I en tot cas, això a nivell personal, sí que a nivell, doncs, a més de govern, de la paeria, doncs tots els regidors m'han d'estar molt pendents de com anava succeint el cap de setmana, perquè clar, va tenir moltes implicacions tant a nivell de mobilitat com doncs, a nivell de totes les persones també vulnerables, el tema del Pla Iglú. Per tant, va haver de, doncs, també d'estar amb la neu, però amb el telèfon connectat, per si hi havia qualsevol cosa.
Clar. Marta, han dit des d'algun sector que falta de previsió una altra vegada. Bueno, dic Marta, bé, dic Marta, perquè dius, Marta per també quin... et pregunto si t'ho has passat bé a la neu, però falta de previsió pel tema de carreteres, sobretot, per haver de suspendre transport escolar, tres escoles tancades, etcètera.
Mira, si vols, primer te dic que la part més lúdica, que val. Jo vaig fer com la Carme, jo a les 9 del matí vaig estirar el meu marit, gorro, bufandes, no sé què tal, i cap al turó de la Seu Vella, passejant-nos també pel parc de Santa Cecília, que era com si estiguessis al mig d'un bosc del Pirineu, brutal, unes fotos maquíssimes, va ser molt, la veritat va ser molt xulo, feia fred però ben tapat s'hi podia anar. I això, doncs, veure doncs, escenes que segurament tardarem anys a tornar a veure i sobretot amb neu que encara no estigués aixafada, no? I la veritat és que era molt maco. I més enllà d'això, doncs, està clar que això doncs, comporta implicacions. Sí que estàvem avisats de que hi hauria un temporal, potser no de que duraria tant, però sí que estàvem força avisats de que hi hauria un temporal i, de fet, el mateix dissabte les brigades municipals ja van estar-hi treballant als punts on hi havia doncs, més perill de que al vespre o a la nit pogués baixar la temperatura i pogués complicar el tema. I referent a escoles tancades, aquí a Lleida no se'n va tancar cap, que jo sàpigui.
A Lleida Ciutat no, demarcació van ser tres escoles. Bueno, sí. Entenc que la seguretat prime davant de haver de tancar l'escola un sol dia, vull dir, no?
No, és obvi, a més és que segons en quines circumstàncies l'has de tenir oberta, doncs, en fi, potser està en millor cas de la canalla.
Sí.
No ho sé, suposo que això els que ho han de valorar ja ho van valorar, no me correspon a mi, doncs, fer-ho.
Maria Borrell, tu també vas sortir per la neu?
Bueno, jo el que passa és que com que no visc a Lleida ciutat, doncs no, i amb el confinament lògicament municipal, doncs no vaig poder veure Lleida a les primeres nevades, els primers flocs, per lo tant, però bueno, també ho vam gaudir dins a la població veïna que estic, doncs déu-n'hi-do el que va caure, i a més tot el cap de setmana, perquè no només va ser el dissabte, sinó que després el diumenge es va repetir, el que passa que van alternant, no?, entre pluja i neu, i bueno, sí, és una estampa molt bonica, de postal, però evidentment les dificultats i el perill que comporta el tema de la neu és per tots sabuts i sobretot per la pagesia, no? Jo que soc filla de pagesos, és molt bonic fer la foto, sortir amb els esquís o sortir a gaudir, però després realment els problemes són infinits, no? I és una mica també el que va passar a la ciutat de Lleida i també, per suposat, a tot el que és la comarca, la província en general, que déu-n'hi-do. Les escoles aquí a Lleida no han tancat, però sí que moltes poblacions que ja no només han hagut de suspendre les escoles, sinó els problemes que hi ha hagut amb el tema del subministrament elèctric, justament ara que la llum està més que pels núvols, sinó que s'ha hagut d'habilitar transformadors, perquè hi ha moltíssimes poblacions de la Noguera, del Segrià, que doncs han quedat sense llum, i això, déu-n'hi-do, el que dificulta la vida normal.
No, al final, la Maria i jo estem d'acord. O sigui, la neu és molt bonica el cap de setmana, dos dies, i després l'hauríem de fer desaparèixer amb un botó, però bueno.
Sí, però el problema és que quede, i a més que quede tot glaçat.
No, a més és que està glaçant, s'ha de tenir cura, jo ho dic cada dia, ull, si sortiu a la xarxa viària, sempre, a l'estiu també, però ara que les condicions meteorològiques són adverses també, i ull, si sortiu a caminar per la ciutat, hi ha molts punts on s'ha tirat sal i està tot desfet, però sempre hi ha aquell conet, aquell tros on pot haver re una plaqueta de gel que no es veu d'un pam, poses el peu a sobre i si tens mala sort caus i pots prendre mal. Abans de passar la paraula a l'Helena, que me l'ha demanat, Ignasi Amor, que no vam poder parlar, et volia demanar una valoració ràpida de la factoria dels Reixos. Content?
Contentíssim. Clar.
Es va esgotar pràcticament, l'aforament?
Sí, bé, demà com que tenim Comissió Informativa de Joventut i de Cultura, doncs donarem l'informe doncs complet de quantes persones van passar. Al final, la veritat que estem per sobre de les 11.000 persones i contents, no?, de poder crear un espectacle en 100% de talent de la ciutat, i demostrar que es pot fer, no? Vull dir que la gent de Lleida té un talent immens, que s'impliqui moltíssim amb els projectes i que ho tiren endavant. I, per tant, doncs, veure companyies de teatre treballant conjuntament, companyies de músics treballant conjuntament en un espectacle amb la regidoria i amb altres artistes que també van participar, doncs sempre és un motiu de que ho podem doncs celebrar tots plegats.
Ignasi, estic pensant en una hipotètica tornada a la normalitat de cara a l'any vinent o d'aquí dos anys, quan sigui. Es podria arribar a la fórmula de compaginar una cavalcada com la de sempre, multitudinària, amb mantenir un espectacle de dies previs?
Bueno, jo crec que la nostra finalitat és crear i transformar cada any, ni que sigui les activitats que podem fer, no? I aquest és un clar exemple en talent de ciutat, i ara al mes de febrer doncs decidirem si la factoria dels Reixos té una via d'habilitat i es pot tornar a fer, que potser sense voler doncs hem creat una cosa, un espectacle o una acció perquè la gent de Lleida pugui tenir més oferta d'oci, doncs familiar i de forma segura. Si la condició sanitària està difícil, encara més.
Ignasi, has sortit a trepitjar la neu o no el cap de setmana?
Sí, jo sí. Jo a l'horta, pues, amb els gossos. Jo sempre dic que quan neve hi ha dos d'això que s'ho passen molt bé. Una, els nens petits s'ho passen genial, i els gossos. I els gossos, jo no sé què els hi passa als gossos amb la neu, però és espectacular.
La tenen poc vista, eh? Jo què sé. Us he de dir que sou molt valentes totes, he de reconèixer que jo no vaig sortir de casa. I és més, sofà i manta. Els meus fills sí, però jo no. O sigui, a mi em va agafar un fred, només de... Ara, fotos em vaig fer moltes, des del balcó. Però jo no vaig sortir aquesta vegada. No per por de caure, no, em va agafar fred i no vaig sortir. Escolta, de manera ràpida, que m'ha demanat la paraula la Helena i la Carme, i després us pregunto una altra cosa. Helena.
Va molt ràpid amb això de la neu que comentaves i preguntes a la Marta, amb el tema de la falta de previsió respecte a les mesures que ha pogut portar a terme la Generalitat, no? En aquest sentit, nosaltres des de la Diputació sí que vam fer dues preguntes dissabte i una diumenge. La primera relativa a si s'havia reforçat el que és la dotació de bombers per a la província de Lleida, donat el temporal doncs, que venia i quants parts de bombers voluntaris s'havien activat. Després vam preguntar pel tema de les oposicions de docents, perquè és que, per una banda, el conseller Sant Pere ens diu que tothom es quedi a casa, que prenem mesures, però per una altra el senyor Bargalló ens diu que hem de mobilitzar 6.200 de tota Catalunya, alguns fent més de 100 quilòmetres en ple temporal, doncs sincerament és que no hi ha per on agafar-ho. I ja el colmo va ser el diumenge quan ens van dir que algun transport escolar dels consells comarcals es suspenia per perillositat en les carreteres, però no suspenia la docència. Això què vol dir? Que el perill l'han d'assumir les famílies. És a dir, vam considerar que era un descabell i, sincerament, òbviament ha faltat falta de previsió per part de la Generalitat i, com sempre, a Lleida, doncs ens han deixat de la mà de Déu.
Carme, tens el micro tancat, Carme.
Ah, perdó. Dic, també seré breu. Jo, respecte al tema de la previsió, no me recordava que a nivell municipal es reuneixen el dissabte a les 11:30 del matí per veure quines són les actuacions que s'han de fer. A les 11:30 del matí. Que es va suspendre el transport d'autobusos durant tot el dissabte i que, bueno, això ho anaves descobrint. Jo, per exemple, ho vaig descobrir per les xarxes perquè em va arribar el missatge a través de la Federació d'Associació de Veïns de Lleida, però que no es va fer cap comunicat a nivell de... Bueno, com sempre, els de les xarxes, Lleida s'explica, té 1.800 subscriptors, a Lleida són 140.000 habitants, per tant, la repercussió ja aquí arriba és mínima, i bueno, i ahir, sabeu, avui han tancat el cementiri perquè està ple de gel i de neu. Per tant, vull dir, quan parlem de previsió, ho sento, zero.
Bueno, senyora Valls, no...
De manera molt breu, per al·lusions, perquè, suposo.
No, sí, així, ja molt breu, perquè és que davant de doncs aquestes acusacions no, un no es pot quedar callat. No? Jo crec que el pla, el PGNL, doncs ha funcionat correctament, amb més de 200 persones que es van dedicar tot el dissabte i tot el diumenge. Aquest pla ja estava funcionat.
A partir d'en quina hora?
Les persones es van reunir a... Jo sé que l'alcalde a les 9 del matí ja estava, inclús a les 8 del matí.
Una cosa és quan es van reunir i l'altra són les actuacions.
Es fa una reunió de seguiment i, per tant, en una taula de seguiment doncs vas valorant allò que ja tenies doncs, previst durant la setmana que l'alcalde ja ho va posar, ha anunciat, doncs vas fent aquest seguiment. I si neve i no és el mateix tindre un pla previst per si neve 5 centímetres, senyora Valls, que per si neve 6 metres. Per tant, tens que canviar-ho tot i tens que anar fent aquest seguiment. D'acord, senyora Valls, perquè igual que a la factoria dels Reixos doncs, ens van anar passant coses que per molt previst que, doncs, que ja ho teníem, doncs vam tenir que anar canviant certes accions al moment i amb una defensa de, doncs, de 30 minuts. Per tant, això són les taules
però
de seguiment.
Però en tot cas, molt ràpid, Ricard,
Elena, només, molt breu,
només sí. Esmentar això, que una cosa és aquesta reunió de seguiment i a veure com està funcionant l'operatiu, no vol dir que en aquesta mateixa reunió es prenguessin les decisions sobre què és el que s'anava a fer respecte a tots els àmbits, perquè precisament des de les 5 del matí del propi dissabte les brigades ja estaven tirant sal als carrers i ja està la brigada en funcionament amb 90 persones. Davant d'això, la pròpia regidora de drets de les persones, la senyora Maria Massal, així com la tinent d'alcalde, la senyora Castro, estan des de les 8 del matí del dissabte al pavelló de Fira per supervisar i veure si el funcionament de l'iglú era correcte. Per tant, és a dir, una cosa és la foto i les notificacions, i sí que estem d'acord en que potser la comunicació s'hagués pogut millorar per evitar aquesta bretxa digital que moltes vegades posem sobre la taula. Aquí sí que crec que hem de fer una mica d'autocrítica, però a banda d'això sí que jo crec que es va portar a terme correctament i que no hem tingut, afortunadament, cap incident.
Maria, 5 segons.
Sí, 5 segons. Bueno, és que és una mica redundant el tema de la comunicació, no? Que efectivament bastant que desitjar deixar aquesta comunicació, perquè el que no pot ser és que no tinguin notícies dels ciutadans de Lleida del que passa, no? Si és a partir de les 11 aquesta reunió. Però és que també no només a nivell de l'Ajuntament de Lleida, és que la pròpia Diputació. A hores d'ara, nosaltres no ens ha arribat ni un sol comunicat com a diputats de com estava la situació el mateix dissabte, ni diumenge, ni ahir. O sigui, ni de les carreteres ni de res. Llavors, el tema de la comunicació, potser que els equips que estan governant en aquest cas tant a l'Ajuntament com a Diputació s'ho haurien de repensar.
Bueno, la Diputació sí que ha de dir que a través de xarxes socials sí que ha anat publicant l'estat de les carreteres, però és veritat que no tothom té accés a les xarxes socials.
Clar, correcte, és que a través de xarxes socials arribes amb una població determinada.
Sí, sí, per això. Ens queden 6 minuts per arribar a les dues. Us volia fer una pregunta molt directa. Mira, el Departament de Salut dona per fet que la tercera onada superarà el nombre de pacients a les UCIs, parlem del Covid-19 ara, de la segona onada. Aquest diumenge acaba aquest període dels 10 dies de restriccions que el doctor Gimón ja ens va dir que no eren per baixar, sinó perquè no pugés tant. Salut també ha dit que preveu que la part alta de la corba arribarà a final de gener i que el punt més fort de l'accés, de que la gent entri a les UCIs, serà del 6 al 10 de febrer. Avui Catalunya ha tingut el dia més negre en positius de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, més de 7.000 positius, que no s'havien tingut ni a l'abril, ni al maig, ni al juliol, ni a l'octubre, ni al novembre. Estem pitjor que mai per entendre'ns el nombre de positius. S'han de realitzar... aquest divendres el Procicat decidirà si és segur fer les eleccions del 14 de febrer o no. Hores d'ara, amb el que sabem vosaltres, a nivell personal, si voleu, no de partit, s'han de tirar en van aquestes eleccions del 14 de febrer, sí o no? Carme Valls.
Està, Ricard, és que ens preguntes una cosa...
Oh, clar. No, no, però jo us ho pregunto a nivell personal. Escolta, hores d'ara, xifres ara. Carme Valls, sí o no?
Jo crec que sí, a més...
Jo crec que sí. Val.
Sí.
Marta.
A veure, jo aquesta pregunta me l'he fet a mi mateixa diverses vegades, però com sempre dic, és molt difícil preveure com estarem la setmana que ve o dintre de 15 dies. Sí que és cert que l'únic que tenim doncs per saber com anirem és veure què fan els països de la vora, per exemple, no? O veure com està evolucionant la pandèmia als països de la vora, perquè segur que nosaltres estarem igual a curt o a mig termini.
Sí, Marta, però per tu, sí o no?
Jo crec que si ho posposem s'ha de posposar per llarg, és a dir, si diem que el 14 de febrer no, doncs anem a la primavera, que podem preveure que potser estarem més bé, però no ho sé, no tinc la bola de vidre, eh?
No hi poso
sofrígit polític, és estrictament de salut.
Per això us pregunto, la bola no la tenim ningú, per tant ara ens estem llançant. Maria Borrell.
Bueno, és que una cosa és a nivell polític, precisament, Ricard, i una altra cosa a nivell personal, no? Si realment s'han de fer o si es faran, a veure, jo personalment penso que sí que s'haurien de fer. Per què? Perquè, evidentment, a nivell polític té moltes influències, portem molt de temps que la Generalitat està sense governar.
Val.
Quan parles, fins i tot quan teníem president, i per tant, o sigui, cal ja posar el fil a l'agulla. El que passa que sí que és cert que, tal com estan el tema dels positius i una mica el que diem, no?, que setmana rere setmana aquesta manca de previsió per part del Departament de Salut de la Generalitat, que ens diuen avui sí, demà no, i jo el que sí que no trobo just és que avui ja se sap si s'ajornaran o no. Però hem d'esperar fins al divendres a tenir la confirmació.
Ho sabrem, sí.
Hem d'esperar, però a veure, això se sap ja, Ricard, el que passa que no es vol dir o no interessa dir-ho. I haurem d'esperar fins al divendres a veure què passa.
Bueno, jo també dic que la evolució de les xifres, si demà és la mateixa que avui, crec que divendres estarà molt clar. Si canvia, no. Elena Ferrer.
Els criteris que determinin si s'han de realitzar o no aquestes eleccions han de ser exclusivament sanitaris, no personals, no polítics. Per tant, serà això el que marqui si s'han de realitzar o no. I a banda d'això, el que cal, el debat real, és què és el que estem fent malament. És a dir, aquestes mesures que s'han pres no funcionen. Anem a canviar, anem a fer-ne d'altres.
Bueno,
mesures quirúrgiques, és que portem mesures que no són quirúrgiques, i fins que això no hi posem fil a l'agulla, que se necessiten les mesures específiques, doncs és que anirem una ona darrere d'una altra ona i venga de positiu i no ho solucionarem. Llavors, podem ajornar les eleccions tant com vulguem, perquè és que d'aquí a dos mesos com estarem.
L'Helena ja ho fa bé, eh? O sigui, ja és política. Eh? O sigui, m'ha contestat i no m'ha dit res, però bueno.
No va.
Bueno, Ignasi Amor, que ens queden dos minuts. Ignasi, eleccions sí o no el 14 de febrer?
Jo a nivell personal, jo crec que sí que s'han de, doncs, de fer.
Bueno.
I a nivell polític, doncs, que les persones expertes, doncs, tinguin que decidir. I al final, doncs, les mesures, doncs, quirúrgiques, a mi, personalment, el que m'agradaria veure és que si s'ha de parar, doncs, que pareixi tota Europa, perquè és que si no, no serveix de res. Si un país fa una cosa...
Per cert, Ignasi, mesures quirúrgiques, no li dic a l'Ignasi ara, perquè ho deia ell, han demanat des del PSC, per exemple, que es tracti el territori com a tal, és a dir, que aquest confinament de municipal passi a comarcal, a les comarques on sí que s'ho poden permetre, i municipal, doncs, a les ciutats on no, però bueno...
Bueno, això fa dies que parlem, eh?
Jo intento defugir d'aquest discurs, no? Perquè al final doncs, s'ha demostrat, per exemple, amb la Factoria dels Reixos, que possiblement han sigut el millor espectacle de Nadal doncs, de tota Catalunya. No? I al final, si ens ho creiem, doncs, fem les coses o més notòries que a qualsevol altra ciutat i no tant aquest discurs de, doncs, de que ens maltracten o, doncs, o de qualsevol cosa. Està clar que sempre s'ha de reclamar, tant a l'Estat com a la Generalitat, més inversió sempre, doncs amb més infraestructures, amb transport...
Arribem a les dues, perdó. La setmana vinent ja sabrem si n'hi ha o no n'hi ha. Ignasi, gràcies. Helena, gràcies. Maria, gràcies. Marta, gràcies. I Carme, gràcies. Cuideu-vos, sobretot.
A vosaltres, igualment. Una abraçada.
Gràcies. I tapem-vos. És que sí, que fa fred. Seguirà fent fred. Arribem a les dues. Que acabis de passar un bon dimarts. Gràcies per estar amb nosaltres a COPE Lleida. Demà hi tornem. Puntuals, com sempre, a les 12:20. Salut.